són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Salut reforça a partir d'aquesta setmana més llits la majoria dels hospitals de les Illes pel col·lapse en les urgències per mort de l'increment de casos de malalties respiratòries. Començarà amb Son Espases, amb 58 llits extres i amb Son Llats en 14. També reforçarà Can Misses, a Eivissa, i està previst que dilluns que ve s'activin una trentena de llits nous a l'Hospital Verge de la Salut a Palma. Uns reforços que arriben just quan comença a baixar lleugerament la incidència de grip a les Illes. Rocío Amézaga és la subdirectora d'Hospital del Servei de Salut.
Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha empezado a disminuir, aunque ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo se han habilitado más camas.
El sindicat d'infermeria SATSE, però, pensa que aquesta actuació prevista en el pla de contingència arriba tard, assegura que la situació d'enguany és pitjor que la d'altres hiverns. Tot d'una, els escoltam en aquest divendres, dia 9 de gener. Una jornada clau en què les comunitats autònomes coneixeran els detalls de la nova proposta del govern espanyol per remodelar el sistema de finançament autonòmic.
Aquest pla neix de l'acord de l'executiu amb Esquerra Republicana i, per tant, ja se'n coneixen algunes implicacions que va explicar el líder del partit, Oriol Junqueras. Assegura que el nou sistema respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que qui més aporta la caixa comuna més rebi i que suposarà a Catalunya 4.700 milions més a l'any.
A les 8 i mitja en parlarà amb en Guillem López, Casas Noves, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra i expert en finançament autonòmic. Tot el dia en què també és notícia el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca, el Consell preveu que pugui començar aquest estiu.
La institució també ha obert la porta a rebre residus de Menorca per incinerar-los. Un punt, però, que de moment el Consell de Menorca descarta. Simón Gornés és el conseller de Medi Ambient.
Som conscients que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
I un home de 49 anys ha mort a Mallorca per una possible inhalació de gas a casa seva, Petra.
Va passar ahir dijous. Un amic de la víctima avisada la mort de l'home i quan la Guàrdia Civil i el personal sanitari arribaren a la casa detectaren una forta olor de gas. També trobaren morts els seus dos cans.
I l'Audiència Provincial reobre el procés per la contractació i visa de la campanya turística La Vida Aislados l'any 2020 durant la pandèmia.
Ha estimat els recursos presentats pel PSOE i l'exinterventora del Consell. Els socialistes demanen la dimissió de Marí, mentre que pel Consell l'Audiència avala el procediment d'emergència utilitzat en la tramitació i adjudicació per 250.000 euros d'aquest vídeo promocional.
I de l'exterior, els 5 presos alliberats ahir per Veneçuela ja volen cap a Espanya i està previst que arribin avui migdia.
Formen part del grup de captius de diferents nacionalitats que han excarcerat les autoritats del país caribeny, entre els quals destaca l'excandidat a la presidència Enrique Márquez, detingut dies després de la investigació del president Nicolás Maduro ara fa un any.
I en els esports, el Mallorca visitarà Vallecas diumenge amb dues baixes importants. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. Raillo i Morlanes per lesió quedaran a casa i se preveu una baixa de 3 setmanes d'ambdós jugadors. D'altra banda, en vòlei, a les 9 i mitja d'aquest matí comença la Copa Príncep per al Mallorca Vòlei Palma, que s'enfrontarà al Textil Santanderina. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui de matí cap a Còrdoba.
I pel que fa al temps, aquest divendres el vent serà el protagonista. De fet, hi ha vist groc activat a la Serra de Tramuntana i al nord i nord-est de Mallorca. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada que ens vendrà marcada pel vent. Vent de ponent, que bufarà de moderat a fort al llarg de tota la jornada. I això afectarà directament a l'estat del mar, esperant que a l'oest de cada una de les illes l'onatge sigui bastant intens, sobretot en el cas de Mallorca i de Menorca, on predominarà la maregassa. D'altra banda, més enllà d'això, sí que tindrem unes condicions més tranquil·les en el cel, ja que avui el sol serà també el protagonista. I d'altra banda, quant a la temperatura, també tindrem un amb valors bastant suaus i similars als d'ahir, esperant que les xifres més elevades d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus a Inca, 11 a Vilafranca i 12 a Deià. A Menorca 13 graus a Sant Lluís i 13 també a Ciutadella. I a les Pitiuses 13 graus a Eivissa i 14 a Sant Antoni.
I són ara les 7 i 5 minuts. En Joan Jiménez, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bany i Cristina Bousa. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Salut reforçarà aquesta setmana amb una setantena de llits als hospitals de Son Espases i Son Llats a Mallorca pel col·lapse en les urgències per l'increment de casos de grip i d'altres patologies respiratòries propes de l'hivern. El gruix serà a Son Espases amb 58 llits extres, a Son Llats se'n posaran 14 més i està previst que dilluns que ve s'activin 34 llits nous a l'Hospital Verge de la Salut. També es reforçarà Can Misses a Eivissa. El sindicat SATSE considera, però, que aquesta actuació prevista en el pla de contingència arriba tard.
Segons Salut, els reforços ja s'han començat a posar en marxa. L'Hospital de Son Espases s'han habilitat durant les darreres hores 24 llits. També s'incorporaran 50 professionals, entre infermeres, auxiliars d'infermeria i zeladors, entre d'altres. Pel que fa als serveis, se suspendrà l'activitat quirúrgica que no sigui oncològica o urgent per disposar de més places i reduir el temps d'espera dels pacients d'urgències. Rocío Amézaga és la subdirectora d'Hospitals del Servei de Salut.
Se están cumpliendo las expectativas. Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha empezado a disminuir, aunque ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo, se han habilitado más camas.
A Son Llats també s'han contractat 22 professionals i de la mateixa manera reforcen les plantilles i els torns a Can Misses, a Eivissa, amb la contractació de 20 professionals. El Mateu Orfila de Mó, de moment, queda igual.
El sindicat d'infermeres SATSE considera, però, insuficient aquest reforç. La delegada de les Balears, Erlina Vijande, diu que la sobreocupació era previsible i que no s'ha fet res per reforçar l'atenció dels pacients.
Vemos que el plan de contingència se ha actuado, se ha tenido en cuenta, se ha llevado a cabo tarde, que hay situaciones que ya se preveían que iban a suceder y que tenían que ponerse en marcha con mucha más antelación.
Vijande, de fet, asegura que la situación es pitjor de la de l'any passat.
Es una situación que se viene repitiendo cada año, que viene derivada por la falta de camas y por la falta de profesionales, pero sí que es verdad que la situación actual que tenemos ahora es una de las más críticas que hemos tenido en los últimos años.
Sí, com sigui, aquests reforços arriben mentre la incidència de grip baixa lleugerament. Durant aquesta primera setmana de l'any, la taxa és de 70 casos per cada 100.000 habitants, 11 menys que en la darrera setmana del 2025.
Un descens que no es deu a la minva de circulació del virus, sinó al fet que manco persones han anat a l'hospital durant les festes. Tot i això, a l'Hospital de Son Espases, ahir a baixa 71 pacients esperaven llit. A IB3 Ràdio han parlat amb alguns dels seus familiars.
Mi madre se ahoga, creen que tiene neumonía, le han derivado del ambulatorio aquí, que le han tomado la tensión y le han mirado el corazón y la han mandado afuera a esperar hace una media hora. Veo demasiada gente y a medida que pasa la tarde, de cada vez más gente, ¿sabes?
Es una lástima que tengan que estar en un sitio así, esperando a gente enferma, que podían estar, no sé, en otra sala, supongo, a lo mejor no tan aquí.
Pero vamos, ya vamos asustados porque hay saturación, o sea que va para rato.
Mentrestant, els sindicats de metges apugen el to de les protestes que mantenen amb el Ministeri de Sanitat per rebutjar un nou estatut marc i anuncien noves mobilitzacions. Les principals plataformes de metges i facultatius de l'Estat han volgut aquest dijous oferir una imatge d'unitat amb un objectiu comú, rebutjar la proposta del Ministeri de Mònica García i aconseguir un estatut propi per al seu sector.
Els principals sindicats que aglutinen metges i facultatius han fet pinya per intensificar plegats les mesures de pressió. De moment no les concreten, però ja anuncien que hi haurà accions coordinades de caràcter indefinit i no descarten reprendre la vaga que ja varen fer durant tres jornades al mes de desembre. Volen que el Ministeri reconsideri la seva postura d'impulsar un nou estatut que afecti tots els treballadors sanitaris i que aposti per establir-ne un de propi per als metges i facultatius per les particularitats de la seva feina. Miguel Lázaro és el president de Cimeval.
queremos un reconocimiento. No vuelvo a decirlo porque desayunemos con Dios y bajemos a la tierra, sino que tiene que ver con nuestro liderazgo, con nuestra compromiso, con nuestra qualificación, con nuestro nivel de responsabilidad.
Els sindicats de metges de l'Estat critiquen que l'actual text que proposa el Ministeri empitjora notablement les seves condicions laborals. Critiquen que no recull cap millora en la classificació i les jornades que pateixen actualment, que manté un sistema d'incompatibilitats que els discrimina respecte d'altres professionals i que imposa la mobilitat forçosa per raons de servei. L'únic avançament que reconeixen és que preveu la jubilació parcial, tot i que no inclou altres aspectes com la jubilació avançada o la declaració de la medicina com a professió de risc per tot allò que implica.
I el Consell de Mallorca preveu que aquest estiu l'illa pugui començar a rebre residus d'Eivissa. Així ho va confirmar ahir el vicepresident de la institució i conseller de Medi Ambient. Pedro Bestar també va obrir la porta a la importació de residus de Menorca, afirma que la planta de Tirme hi ha prou capacitat i que estan a l'espera de l'expedient que el govern ha demanat a una consultora. Tot i això, Menorca descarta de moment enviar residus a Mallorca per incinerar-los.
Pel que fa al trasllat de residus d'Eivissa, encara no té el pla pilot fet, però el conseller preveu que es podria posar en funció abans de l'estiu, un anunci pel qual l'oposició ha tornat a mostrar preocupació aquest dijous en el pla ordinari. El vicepresident i conseller de Medi Ambient, Pedro Bestart, assegura que no han rebut cap petició ni del Consell de Menorca ni del govern. Així mateix, també ha criticat l'oposició per manca, ha dit, de solidaritat amb les altres illes.
Han d'estudiar la manera i de quina... Ja dic, la planta té... dona perquè venguin. Sempre que es consell de... Són nosaltres, ens demani la petició i puguem estudiar la manera.
PSIP i Més per Mallorca han criticat la mesura del trasllat de residus tant d'Eivissa com de Menorca. Els socialistes acusen el PP i Vox de fer una mala gestió a Eivissa, que diuen afectarà els mallorquins. Afirmen que el trasllat de FEMS de les altres illes a Mallorca va en contra de la iniciativa europea i del sentit comú. Els ecosobiranistes parlen d'un mal precedent. Són Jaume Mateu, del PSIP, i Catalina Inés per allò de Més.
Clar, aquesta mala gestió de residus que fa el Partit Popular i Vox a Eivissa, que ja fa 6 anys i pico que governen, ara mos diu que mos haguem de menjar mallorquins aquest problema. Per tant, jo li demano, senyor Bestart, vol-te-li per dir que això és bo per mallorquins i les mallorquines?
Qui posarà el límit? El seu pla és que Mallorca sumeixi de manera estructural els residus d'altres territoris. No sabem o no volen gestionar. La llei parla de proximitat i d'autosuficiència. Vostès fan just el contrari, traslladar el problema, carregant-lo sobre Mallorca.
Segons l'informe demanat pel govern, Menorca genera unes 37.000 tones de residus de rebuig a l'any que actualment es dipositen a l'abocador d'Esmilà. El trasllat a Mallorca requeriria entre un i quatre trajectes marítims setmanals.
Com dèiem, però, Menorca descarta de moment enviar aquests residus a Mallorca. El Consell estudia alternatives tecnològiques a la incineració per adaptar-se a la nova normativa europea que impedirà continuar enterrant els fems que generen al territori. Els abocadors de l'illa encara tenen una vida útil d'entre 10 i 12 anys, una situació molt diferent de la d'Eivissa, fet que els dona marge, assegura el Consell, per definir amb més calma el futur model de gestió de residus. Simón Gornés és el conseller de Medi Ambient de Menorca.
Som conscients que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
I a banda dels residus, el Pla del Consell de Mallorca també es va aprovar i fer un estudi de viabilitat per soterrar la via de Cintura de Palma, una proposta del grup socialista.
A excepció de Vox, tots els grups hi han votat a favor, mentre que el PP només ha discrepat en un dels punts de la moció. El pla dels socialistes seria convertir la via de Cintura en un gran anell verd que connectés els barris que ara mateix estan xapats per l'autovia. El trànsit, com dèiem, aniria per davall terra.
7 i 14 minuts. El govern considera que autoritzar 10.000 llicències de BTC a les Balears és una barbaritat i anuncia que farà feina per tramitar-les una per una, amb seguretat jurídica. És la valoració que ha fet la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, després que dimecres el sector del taxi demanàs a l'executiu que rebutjàs aquesta allau de llicències que estan suspeses des de l'any 2023, però que ara s'han reactivat per decisió judicial.
Són sol·licituds per posar en circulació vehicles de transport en conductor similar el que ja ofereixen els taxis, però que majoritàriament s'oferien en plataformes com Uber o Cabify, com ja passa a altres ciutats espanyoles. La normativa és estatal, però les Balears volen poder ser una excepció donada la limitació del territori insular i reduir l'allau de sol·licituds a un nombre que sigui sostenible. De moment, per intentar frenar l'allau mentre que es negociava aquest tèntol, el Parlament va aprovar per unanimitat el 2024 una llei que ha permès frenar les sol·licituds fins que no hi hagi un reglament que les reguli. Ara, aquest reglament ja està pràcticament enllestit i el govern mirarà una per una les peticions i les resoldrà.
Jo no puc dir que tramitarem les 10.000 i direm a les 10.000 el mateix, perquè això, jurídicament parlant, seria una... no seria correcte i a més seria impugnable. Llavors, una a una anirem revisant cadascuna de les autoritzacions i conforme a cadascuna d'elles anirem dient si sí o si no. Però és evident, com he dit abans, i crec que se m'entén que 10.000 autoritzacions són una barbaritat.
A Eivissa s'han demanat 6.500 llicències BTC, un nombre desproporcionat si es té en compte que a l'estiu hi ha menys de 1.000 taxis entre fixos i estacionats. Tant la Federació del Taxi com Elite Corsaris diuen que la concessió de milers de llicències a multinacional suposaria l'esfondrament del sector Eivissa, del qual viuen més de 2.000 famílies. José Serafín és el president d'Elite Corsaris.
Imagínate si taxis en la isla en invierno somos unos 450, pues imagínate 6.500 vehículos por aquí. De todo modo, se ha comprobado este verano con Uber que, vale, los extranjeros lo cogen mucho porque están acostumbrados a Uber. Però l'espanyol és molt reacció, ja s'ha donat compte que està pagant molt.
I encara parlant de mobilitat, la DGT i la Guàrdia Civil no multaran els conductors que no duguin la balisa B16 en els seus vehicles. Una mesura obligatòria des del 1 de gener, amb tot el Ministeri de l'Interior no ha concretat quant de temps es donarà per tenir el nou sistema de senyalització, si seran dies, setmanes o bé mesos.
3.000 conductors ja utilitzen la balisa B16 cada dia per senyalitzar alguna incidència de trànsit. Ho ha confirmat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui s'ha mostrat optimista respecte a l'ús d'aquest sistema de protecció que va entrar en vigor fa tan sols una setmana. El ministre, però, no ha concretat quant de temps és per ell raonable.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas.
Tot això quan hem sabut que 31 persones varen morir a les carreteres de les Balears l'any passat, són 11 manco que les 42 de tot el 2024.
En l'àmbit estatal, el 2025 tanca amb poc més d'un milenar d'accidents mortals. En dades absolutes, són 35 víctimes manco que el 2024. És el segon valor més baix d'ençà de 1960, això sí, sense comptar els anys de pandèmia.
I un home de 49 anys ha mort aquest dijous per una possible inhalació de gas a casa seva, un habitatge ubicat a Petra, també ha mort els seus dos cans.
Un amic de la víctima ha avisat de la mort de l'home i quan la Guàrdia Civil i el personal sanitari arribaren a la casa, varen detectar una forta olor de gas. Varen traslladar ahir el cadàver a l'Institut Anatòmic Forense per practicar-li l'autòpsia i la principal hipòtesi apunta a una intoxicació.
I la secció primera de l'Audiència Provincial ha reobert el procés per a la contractació a Eivissa de la campanya turística La Vida Aislados. L'any 2020, durant la pandèmia, ha estimat els recursos presentats pel Partit Socialista per l'exinterventora del Consell. Ens ho explica Dani Manau.
Segons el Consell, l'Audiència avala el procediment d'emergència emprat en la tramitació i adjudicació per 250.000 euros d'aquest vídeo promocional. Mariano Joan és vicepresident del Consell d'Eivissa.
Se inventaron un supuesto caso de corrupción, un supuesto escándalo, utilizando una oficina administrativa que creó el gobierno balear de Francina Armengol para atacar a Vicent Marí.
El PSOE reconeix que la contractació d'emergència era correcta, però que es va tramitar amb moltes irregularitats, desentenent-se dels informes contraris d'intervenció i assetjant laboralment una funcionària. Assenyala que les dues interlocutòries, conegudes aquest dijous, ordenen un nou judici oral amb Vicent Marí com a acusat i per això en demanen la dimissió. Elena López és la portaveu socialista al Consell.
La màxima institució d'Eivissa no pot estar presidida per una persona que haurà de seure en el banc dels acusats en un judici per presumptes delictes de corrupció i coaccions a la interventora. L'Audiència Provincial no ha trobat cap muntatge. El que ha trobat són indicis suficients de delicte.
El Partit Popular ha replicat que no accepta lliçons de legalitat ni de moralitat del PSOE.
I pel que fa al cas Mascaretes, Víctor de Aldama reconeix els delictes, en aquest cas per aconseguir una reducció de la pena, s'ha considerat culpable dels delictes d'organització criminal, de suborn i d'aprofitament d'informació privilegiada. I la Fiscalia demana per a ell 7 anys de presó.
De fet, han conegut en el seu escrit de defensa, Aldama admet pagaments i també col·laboració amb l'exministre José Luis Ábalos i Coldo García, reconeix que el seu paper en la trama era d'obtenir precisament beneficis econòmics il·lícits mitjançant el cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions públiques i gestions davant diferents administracions. El presumpte comissionista sol·licita a la Fiscalia que rebaixi ara la seva petició de pena per col·laboració proactiva amb la justícia. Recordem que ja només fa 2 dies Ábalos va sol·licitar que declarin en el judici la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i els ministres Fernando Grande Marlaska i Ángel Víctor Torres.
Per cert, que el Partit Popular torna a citar Ábalos al Senat després del no del Suprem i proposa interrogar-lo dia 28 de gener.
Això perquè el Partit Popular ha fet ús de la seva majoria absoluta per tornar a citar l'exministre socialista de Transports, José Luis Ábalos, a la presó provisional, recordem-ho, davant la Comissió d'Investigació sobre el cas Coldo del Senat, un dia després que el Tribunal Suprem denegàs la sol·licitud del PP prevista per aquest dijous perquè s'havia fet amb massa presses.
Hem arribat a les 7 i 21 minuts. I vos parlem ara de l'acord històric entre l'Església i l'Estat per reparar les víctimes que han patit pederàstia per part de religiosos o capellans. L'Església serà la responsable de pagar les indemnitzacions econòmiques que tindran una exempció fiscal. L'entesa arriba després d'una complexa negociació en la qual ha participat el Vaticà. El govern espanyol reconeix que l'acord arriba tard per algunes famílies, però assegura que és un pas important, ja que fins ara els afectats, quan la via judicial no era possible, no tenien possibilitat de fer cap classe de reclamació. Carme Moreno.
L'acord signat dona compliment a la petició del defensor del poble que reclamava una reparació del dany patit per part de les víctimes. El Ministeri de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha explicat que el seu departament crearà una unitat per donar resposta a la sol·licitud que presentin les persones afectades. Segons l'acord, el defensor del poble serà qui fixi quina serà la reparació de la víctima. Si hi ha entès entre les parts, l'Església serà qui pagarà. En cas de desacord, es crearà una comissió que s'encarregarà de resoldre les al·legacions.
Todas las indemnizaciones, todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia Católica. El Estado no abonará ni un céntimo. Todas las abonará la Iglesia Católica. Claro que para muchas víctimas este acuerdo ha llegado tarde. Por supuesto que sí. Pero estamos hablando de abusos que se produjeron algunos hace décadas, con abusadores, con pederastas que hoy están fallecidos.
El president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que ja ha pagat 2 milions d'euros l'Església en concepte d'indemnitzacions a les víctimes d'abusos. Segons Argüello, la institució religiosa té més d'un centenar de víctimes. Un dels punts de l'acord que satisfan Argüello és que el govern espanyol es compromet a reparar víctimes que han patit abusos en qualsevol àmbit de la vida pública. També ha lamentat que fins ara les víctimes havien de tributar per aquesta compensaciones.
Han llegado personas que habían sufrido abusos en otros ámbitos, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la educación estatal, en el ámbito de algunos centros de protección de menores. Queremos que esta experiencia pueda servir a víctimas de otros ámbitos, que se haya concretado el paso de exención fiscal.
L'any 2023, per primera vegada, una institució com el Defensor del Poble va aconseguir posar xifres al nombre de víctimes de pederàstia a l'Església corregut reconeguts a l'Estat. Feia una estimació de 445.000 persones que han patit abusos en l'àmbit religiós, més d'un 1% de la població adulta. Aquí, a les Balears, el defensor del poble va aconseguir localitzar-ne 16 casos.
Un dels més coneguts és el cas del capellà de Can Picafort, Pere Barceló, el primer religiós expulsat de l'Església espanyola per pederasta. També hi ha hagut el conegut cas de l'exprior de Lluc, Antoni Vallespí, l'exrector Antoni Cano, entre d'altres. L'informe del defensor del poble també assenyala que hi ha hagut casos d'abusos per part de religiosos a un domicili particular a Eivissa, a la Salle de Palma, a la residència de Sant Pere i Sant Bernat de Palma o a la casa d'acollida de Betlem, entre d'altres.
La Fundació Rana de Prevenció del Maltractament i l'Abús Sexual Infantil i Adolescent celebra aquest acord. Així ho ha expressat la psicòloga de l'entitat, Camila Canales, en una entrevista a l'Informatiu Vespre.
Cualquier avance, ¿no?, que contribuya a la validación o al reconocimiento del daño, a la dotación de recursos para la reparación, ¿no?, también en este caso, y también incluso a la prevención futura, ¿no?, de esta problemática, pues puede tener un impacto positivo, pues para las víctimas y para todas esas personas, ¿no?, que pueden encontrarse al final en una situación similar a calladas, ¿no?, por ese silencio.
Així tot, Canales creu que arriba tard i que encara queden passes per fer perquè la societat pugui rompre tots els silencis i els tabús que envolten aquesta qüestió.
En términos institucionales, de manera genérica, ¿no?, sí que podríamos hablar que todavía nos queda un poco como sociedad poder poner mucho más el foco, ¿no?, en el abuso sexual infantil y adolescente para romper un poco más ese silencio, ¿no?, que todavía se considera, ¿no?, o que está, digamos, como ensombrecido por ese tabú, para dar una respuesta adecuada, ¿no?, a nivel institucional.
Son ara les 7:26.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I manquen uns minuts per arribar a les 7:30. Moment ara per llegir les portades dels diaris editats a les Balears.
Començam en aquest cas pel titular del Diario de Mallorca, que centra avui la portada en el cas Koldo. Aldama confessa que va repartir comissions per les mascaretes de les Balears. L'empresari assenyala en aquest cas en el seu escrit de defensa, tal com vos hem informat, que va pagar a l'exministre Ábalos i també a Koldo, intermediari amb el govern Armengol, la fotografia tanmateix de portades per Cabrera, que diuen perd biodiversitat. Anam a llegir Última Hora. El govern cerca vies per delimitar l'oferta de les VTC aquí a les Balears. Tanmateix, la fotografia de portada és pels membres de l'obreria de Sant Sebastià i també per les autoritats, i diu Sant Sebastià ja és aquí. Diario de Menorca, 100 finques i indústries esperen des del mes de juny els 4,8 milions de Provilac. Llegim ara els diaris de les Pitiguses. El diario Vicent Marí haurà d'anar a judici per l'adjudicació de Vida Islados. El periòdico també centra amb aquesta qüestió. Vicent Marí anirà a judici per la Vida Islados, malgrat l'aval de l'audiència al procediment d'urgència. El president del Consell Insular haurà de declarar per presumpta adjudicació d'un contracte de 250.000 euros durant la pandèmia a l'empresa d'una exregidora seva.
I faim també un cop d'ull ara als diaris digitals. Per on començant, Caterina?
Idò, faim aquest cop d'ull. El llegim ara mateix, ara a Balears, començant. Ambient de precampanya amb la carta d'avançar eleccions a la màniga. Mallorca Diario, el govern carrega contra Madrid per l'Airbnb nàutic. OK Baleares, el gas silenciós mata, diuen, en una finca de Mallorca, un home i els seus dos cans apareixen sense vida.
I acabam amb les portades dels principals diaris d'edició estatal.
El País, el xavisme allibera presos polítics després de la sessió amb el petroli. El Mundo també centra amb aquesta mateixa qüestió en la crisi de Venezuela. Delsi cedeix davant Trump en alliberar presos emblemàtics, però no afluixa en la repressió. També La Vanguardia, Sánchez i Junqueras, en aquest cas tracten pactes per un finançament que donarà 4.700 milions d'euros extra a Catalunya. I l'ABC, també, en tema de Veneçuela, el règim xavista exhibeix l'alliberament de presos polítics com a mostra unilateral de pau.
I també és el més destacat de la premsa editada aquí a les Balears i també de la premsa estatal, 7 i 29.
Fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual
de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Són ara les 7 i mitja, repassam les principals qüestions, els principals titulars d'aquest matí de divendres. Salut reforça a partir d'aquesta setmana més llits a la majoria dels hospitals de les Illes pel col·lapse en les urgències per mort de l'increment de casos de malalties respiratòries. Començaran són espases amb 58 llits extres i són llatze en 14.
També es reforçarà Can Misses a Eivissa i està previst que dilluns que ve s'activin una trentena de llits nous a l'Hospital Verge de la Salut de Palma. Uns reforços que arriben just quan comença a baixar lleugerament la incidència de grip. Rocío Amézaga és la subdirectora d'Hospitals del Servei de Salut.
Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha empezado a disminuir, aunque ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo se han habilitado más camas.
El sindicat SATSE pensa que aquesta actuació prevista en el pla de contingència arriba tard. Asseguren que la situació enguany és pitjor que la d'altres hiverns.
I avui les comunitats autònomes coneixeran els detalls de la nova proposta del govern espanyol per remodelar el sistema de finançament autonòmic.
Un pla que neix de l'acord de l'executiu amb Esquerra Republicana i, per tant, ja se'n coneixen algunes implicacions per Catalunya. Les va explicar ahir el líder del partit, Oriol Junqueras, assegura que el nou sistema respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que qui més aporta a la caixa comuna més rebi i que suposarà per aquesta comunitat autònoma 4.700 milions més a l'any.
A les 8 i mitja en parlarem amb Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, tot en el dia en què també es notícia el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca. El Consell preveu que pugui començar aquest estiu.
La institució també ha obert la porta a rebre residus de Menorca per incinerar-los. Un punt, però, que de moment el Consell de Menorca descarta. Simón Gornés és el conseller de Medi Ambient.
Som conscients que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
I un home de 49 anys ha mort a Mallorca per una possible inhalació de gas a casa seva, Petra.
Va passar ahir dijous un amic de la víctima avisat de la mort de l'home i quan la Guàrdia Civil i el personal sanitari van arribar a la casa, detectaren una forta olor de gas. També van trobar morts els seus dos cans.
I l'Audiència Provincial ha reobert el procés que investiga el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per la contractació a l'illa de la campanya turística La Vida Aislados l'any 2020 durant la pandèmia.
Ha estimat els recursos presentats pel PSOE i l'exinterventora del Consell. Els socialistes demanen la dimissió de Marí, mentre que per Consell l'Audiència avala el procediment d'emergència utilitzat en la tramitació i l'adjudicació per 250.000 euros d'aquest vídeo promocional.
La Fundació Rana de Prevenció de Maltractament i Abús Sexual Infantil i Adolescent celebra l'acord històric entre l'Església i l'Estat per reparar les víctimes que han patit pederàstia per part de religioses o capellans. Això sí, la psicòloga de l'entitat, Camila Canales, creu que arriba tard i que encara queden passes per fer fer perquè la societat pugui rompre tots els silencis i els tabús que envolten el tema.
Todavía nos queda un poco como sociedad poder poner mucho más el foco, ¿no?, en el abuso sexual infantil y adolescente para romper un poco más ese silencio, ¿no?, que todavía se considera, ¿no?, o que está, digamos, como ensombrencido por ese tabú.
I de l'exterior, els 5 presos alliberats ahir per Veneçuela ja volen cap a Espanya i està previst que arribin avui migdia.
Formen part del grup de captius de diferents nacionalitats que han excarcerat les autoritats del país caribeny, entre els quals destaca l'excandidat a la presidència Enrique Márquez, detingut dies després de la investidura del president Nicolás Maduro, ara fa un any.
I pel que fa al temps, atents avui al vent, s'activaran avisos grocs al reu de les Balears. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui, sense cap dubte, el protagonista serà el vent. Vent de ponent, que bufarà de moderat a fort al llarg de tota la jornada. I això es notarà directament en l'estat del mar. Esperant tenir unes condicions marítimes bastant complicades, sobretot a l'oest de cada una de les illes, on predomina mineral la maregassa. D'altra banda, quant al cel, avui el protagonista serà el sol. Sí que tindran qualque interval de núvol, sobretot a punts de la Serra de Tramuntana, però la resta del territori tindran moltes ullades de sol. D'altra banda, pel que fa a la temperatura, continuarem amb un valor bastant semblant als d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus. Per tant, tindrem un termòmetre bastant suau. Ara mateix tenim a Menorca 13 graus a Maó i 13 també a Ciutadella. A les Pitiuses, 12 graus a Sant Llorenç i 14 a Cala Jondal. I a Mallorca, 11 graus a Alcúdia, 12 a Alaró i 13 a Palma.
Informatiu Matí. Esports.
I passen 35 minuts a les 7 del matí. Encetam la informació dels esports i ho fem parlant del Reial Mallorca, que afronta el partit de diumenge a Vallecas sense Raillo ni Morlanes. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El tècnic mallorquinista Iago Barrasate s'haurà de reinventar la defensa per mort de l'esquins que pateix Antonio Raillo a la clavícula, una lesió que es va produir a l'entrenament i que el deixarà apartat dels terrenys de joc aproximadament 3 setmanes. El capità se suma així a la baixa de Manu Morlanes de la mateixa durada amb problemes als adductors de la cama esquerra. Precisament de la lesió de Raillo n'ha parlat l'ex central del Mallorca, Ivan Ramis.
Sí que és veritat que és una baixa molt important, perquè en Raillo pues, te dona autoritat, te dona serietat, sobretot defensivament te dona molt, i després a balon aturat crec que totes les jugades se fan arran d'ell. Baixa molt important, però sí que és veritat que en el futbol pues, has d'estar un poc preparat per aquestes baixes, i els que estaven esperant pues, a la banqueta pues, ara tenen l'oportunitat de demostrar el que poden donar i que l'entrenador pot confiar en ells.
En l'absència del capità i líder de la defensa, Antonio Raillo, arribarà el moment de l'albanès Maras Kumbula i fins i tot de David López. Amb dos centrals no han gaudit de gaire minuts aquesta temporada i aquest diumenge podrien tenir la seva oportunitat d'inici, ja que Iago Barrasate haurà de decidir si jugarà amb dos o tres centrals. Qui serà segur al mig del camp és Samu Costa. El portuguès ha parlat del partit de diumenge a Vallecas.
Sí, és un campo difícil, però ja estem acostumbrats, no es tiene que influenciar o lo que sea en nuestro partido. O sea, cuando estás en campo, normalmente dejas de escuchar lo que pasa afuera y solo estás enfocado en lo tuyo. Y esta semana estamos trabajando fuerte, estamos entrenando bien y más específico para hacer un buen partido ahí.
Aquesta 19a jornada començarà avui a les 9 del vespre amb el partit entre Getafe i Real Societat. Recordem que el Rayo Vallecano-Mallorca es disputarà diumenge a les 2 del migdia, però des de les 12 podreu seguir la prèvia aquí a IB3 Ràdio, el programa Esports 3 en Joc, juntament amb el que passi amb els partits dels nostres equips balears a Primera i Segona Federació. I no hi ha descans per al Palma Futsal, perquè demà visitarà la pista del Córdoba en un nou partit de Lliga. El conjunt mallorquí és quart a la classificació i amb els 3 punts a la butxaca de la darrera jornada contra el Manzanares, el jugador del Palma, Mario Rivillos, en vol aconseguir 3 més contra el Córdoba.
Sí, bueno, el objetivo era ese, ¿no? Sabíamos que después de la Supercopa había 2 partidos importantes y bueno, el sábado tenemos ya el último partido antes del parón y queremos, lógicamente, conseguir los 3 puntos para mantenernos ahí arriba y ya, bueno, ya en el parón la gente recargue, descanse, desconecte y vuelva con las pilas cargadas.
I precisament qui no descansarà és Mario Rivillos, perquè està convocat per la selecció espanyola per disputar l'Europeu, una competició que començarà el 21 de gener. En bàsquet, a la primera FEB, el Palmer s'enfrontarà demà al Cantàbria, 11, classificat al pavelló Vicente Trueba. El conjunt mallorquí continua coé a la classificació amb només dues victòries i Juan Ignacio Díaz de Acharán continuarà finalment com a tècnic de l'equip per aconseguir l'objectiu de la permanència. Juan i Díaz s'ha mostrat molt agraït per aquesta oportunitat.
Por supuesto, tengo ilusión. Cuando me lo han dicho así a bote pronto, me he ilusionado mucho. Creo que es una oportunidad enorme para mí y creo que soy un privilegiado también, ¿no? Y estoy muy agradecido, aunque sabemos, ¿no?, la circunstancia en la que estamos, pero yo lo tomo con mucha ambición.
Pel que fa al Fibui Palma i l'Estia Menorca, amb dos equips jugaran diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Estudiantes i el Tizona Burgos, respectivament. I a la Liga Challenge, les líders, l'Azul Marino, rebran demà a les 7 del capvespre al Castelló. El conjunt dirigit per Alberto Antuña vol continuar en pla de victòries a la Liga i la de demà podria ser la número 15. I en vòlei, avui a les 9 i mitja del matí, debut al Mallorca, vòlei Palma a la Copa Príncep, amb el primer títol de l'any en joc. Els líders de la Superliga 2 s'enfronten al Textil Santanderina a la localitat madrilenya de Pinto. El seu entrenador, Lucas Marinov, vol aconseguir la Copa.
Vamos a ir partido a partido. El objetivo es llegar al máximo, el objetivo es ganar la Copa, pero no nos vamos a agobiar por eso. Vamos a ir en la fase de grupos, primero partido a partido, a ver si empezamos a jugar bien, que es el objetivo. Si jugamos bien, ganaremos. Entonces, partido a partido, concentrados en nuestro juego y ya está.
Gracias, Gavi. Son ara les 7 i 40 minuts. Fem una pausa.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de sapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. Avui s'han de conèixer els detalls de la nova proposta del govern espanyol per remodelar el sistema de finançament autonòmic. Aquest pla neix de l'acord de l'executiu amb Esquerra Republicana i, per tant, ja se'n coneixen algunes implicacions per Catalunya. Les va explicar el líder del partit, Oriol Junqueras, a les 10, la ministra d'Hisenda n'ha de detallar la lletra petita i, per tant, el que suposarà per a la resta de territoris.
Segons Oriol Junqueras, el nou sistema permetrà a Catalunya ingressar 4.700 milions més a l'any i un altre dels detalls que ha especificat és que es respectarà el principi d'ordinalitat, és a dir, que qui més aporta a la caixa comuna més rebi.
El conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad, en el sentido de que si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir.
El govern de les Balears també ha reclamat aquesta ordinalitat en moltes ocasions. L'executiu de Marc Proens, en canvi, s'ha mostrat moltes vegades descontent que es pacti un acord amb Catalunya i que després es presenti a la resta d'autonomies. Per tant, caldrà veure com reacciona a la proposta que s'ha de concretar avui. De moment, Junqueras assegura que l'acord és bo no només per Catalunya, sinó per a tothom.
Hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el gobierno español. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Y sobre todo, quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo.
De moment, en un comunicat, el govern espanyol parla de garantir més recursos per a totes les comunitats autònomes i de reforçar l'estat del benestar.
D'aquesta manera, l'executiu intentarà aconseguir el suport de les comunitats, la majoria governades pel Partit Popular, però aquesta formació es mostra escèptica sobre com el sistema podrà contentar tothom per igual.
El vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars acusa a Pedro Sánchez, el president del govern central, d'enterrar la igualtat dels espanyols.
És la foto, com ho llamaríamos, de la desesperació de un president negociando la poca vida política que le queda, por decirlo así. ¿Qué pinta Junqueras en la Moncloa? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta un dirigente inhabilitado en la Moncloa? Sánchez, si quiere hablar de financiación autonómica, tiene que hacerlo por los cauces establecidos.
I de moment Junts s'hi oposa. El seu portaveu, Josep Rius, considera que no hi ha el canvi de model que esperaven.
Potser hi ha una mica més de cafè, però continua sent un cafè per a tothom. Ho ha dit la Moncloa, tots els territoris de l'Estat rebran més diners. Madrid continuarà tenint la clau de la caixa. Fiar-ho tot a una xifra, fiar-ho sense tenir la clau de la caixa, és un error, perquè ja sabem que mai es compleix. Les llúvies de milions promeses mai acaben arribant a Catalunya.
I aquesta oposició de Junts pot complicar que la proposta tiri endavant, ja que s'ha d'aprovar al Congrés dels Diputats i en aquests moments l'executiu no té la majoria necessària.
I com dèiem, la reclamació del principi d'ordinalitat també la fan les Balears com a requisit per renegociar el sistema de finançament caducat des del 2014. Amb dades del 2022, les Illes són la segona comunitat autònoma que més recursos per càpita envia a l'Estat via impostos, mentre que baixa fins a la novena posició a l'hora de rebre recursos.
I en cas que el principi d'ordinalitat s'aplicar, es podria rebre entre 400 i 900 milions d'euros més cada any. Però, a banda del principi d'ordinalitat, la presidenta Proens ha emmarcat aquesta reforma en una negociació entre totes les comunitats i ha defensat altres criteris de repartiment, com que es tinguin en compte el creixement poblacional, la població flotant o la insularitat.
La notícia a aquesta hora són també els 5 presos alliberats ahir per Veneçuela que ja volen cap a Espanya i està previst que arribin al voltant d'avui migdia. Formen part del grup de captius de diferents nacionalitats que han excarcerat les autoritats del país caribany, entre els quals destaca l'excandidat a la presidència Enrique Márquez, detingut dies després de la investidura del president Nicolás Maduro ara fa un any.
En aquest sentit, el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, qui ha agraït a José Luis Rodríguez Zapatero i també a Lula da Silva la feina feta durant una dècada per la convivència, ha anunciat el procés d'alliberament de persones empresonades majoritàriament per motius polítics. Ha defensat que és un gest de recerca de la pau.
El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras.
Entre ells, com dèiem, hi ha 5 persones de nacionalitat espanyola. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha celebrat. Són declaracions a Ràdio Nacional.
También, desde luego, recibo esta decisión como un paso positivo de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en esta nueva etapa en la que está inmersa Venezuela.
També l'opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, ha aplaudit que algun dels presos polítics hagin sortit en llibertat.
La verdad que fue perseguida y silenciada durante años. Logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo. Durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena que no estaba en ningún expediente.
I precisament fa només unes hores el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que dijous que ve es reunirà amb la líder opositora. Ho ha afirmat en una entrevista a la cadena dels Estats Units Fox News, durant la qual també ha dit això.
And we are going to start now hitting the land.
Ha anunciat que atacarà els càrtels en terra que dirigeixen, ha dit Mèxic. Això després d'haver afirmat que els Estats Units han eliminat el 97% de la droga que arriba per mar.
I tot quan la intervenció dels Estats Units a Veneçuela continua i, segons diu Trump, podria durar anys. Mentrestant, a l'interior del país fan homenatges al centenar de persones mortes el cap de setmana passat durant l'atac a Caracas, en el qual es va capturar Maduro i la seva dona, Cília Flores.
En un d'aquests actes d'homenatge, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, ha anunciat que es crearà una comissió de víctimes i es construirà un monument en el seu honor.
Nuestros hombres y mujeres que cayeron en combate son héroes y heroínas de la patria de Simón Bolívar, y que los hermanos de Cuba, hijos de Martí, hijos de Fidel, también son héroes y heroínas de esta patria, porque como un solo pueblo combatieron en la defensa frente a la agresión ilegal.
I repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional en forma més breu. Expectació mediàtica avui per la declaració del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, davant la jutgessa de la Dana.
El líder dels populars està citat en qualitat de testimoni i ho farà des del seu despatx en el Congrés de forma telemàtica, tal com va sol·licitar. S'espera que durant la declaració davant la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal per la gestió de la Dana, es posi el focus en els missatges que Feijóo va intercanviar el dia del desastre, dia 29 d'octubre de 2024, amb l'ex-president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Recordem que el líder del PP va assegurar que estava informat de la catàstrofe en temps real.
I els Mossos d'Esquadra cerquen un home de 24 anys com a presumpte autor d'una agressió violenta a dues dones, mare i filla, en un pis de Calella, a Catalunya.
Les víctimes han estat traslladades d'urgència a centres hospitalaris, on una jove d'uns 25 anys es troba amb mort cerebral i la seva mare està en estat molt crític, amb pronòstic reservat. Les càmeres de seguretat del complex residencial l'han registrat entrant i fugint del pis després que els veïnats n'alertessin la policia. Per cert, que el Ministeri d'Igualtat confirma també com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 43 anys a Les Palmes. El dia 5 de gener tenia 5 fills, dos menors d'edat. Constava una denúncia al Sistema de Protecció de Víctimes de la Violència Masclista, Biogen.
I els pagesos no afluixen i avui intensifiquen les protestes contra les polítiques de la Unió Europea.
Totes les organitzacions agràries de Cantàbria s'uneixen avui en una manifestació tractorada pels carrers de Santander. Una protesta que arriba l'endemà que els agricultors i ramaders hagin tallat els accessos a Catalunya a la zona fronterera amb França. El motiu? El nou tractat amb Mercosur i les retallades de més d'un 20% en les ajudes de la política agrària comuna.
Los productos que principalmente se importarán aquí de estos países son productos alimentarios, principalmente carne, fruta y otros productos que entrarán a hacer una competencia muy fuerte con los productos europeos porque pues entrarán a precios muy, muy bajos por las condiciones de libre comercio, pero además sin cumplir los estándares de calidad, los estándares de seguridad alimentaria.
També s'han registrat mobilitzacions a França i Alemanya, entre altres països.
I el president Pedro Sánchez anuncia que enviarà tropes de pau a Palestina quan hi hagi un acord de pau clar.
Ha fet just aquesta revelació quan explicava la importància de desplegar les tropes a Ucraïna quan s'acaba la guerra, sempre que tingui el permís del Congrés dels Diputats.
También propondré al Congreso cuando esa oportunidad se produzca el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina. Cuando podamos, de una vez por todas, ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, por qué no, en un futuro de medio plazo, o ojalá más inmediato, de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina.
I aquí a les Illes, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha minimitzat la rebaixa de la nota mínima necessària per homologar els estudis d'ESO i de batxillerat amb els certificats oficials de llengua catalana. Vera assegura que la valoració no és menor que les comunitats que tenen una llengua pròpia.
Recordem que la nova ordre que prepara la Conselleria de Cultura permetrà obtenir el nivell B2 en educació secundària i el C1 en batxillerat amb una qualificació de 7 en lloc del 8 que s'exigia fins ara.
Anem un poc en consonància amb la resta de comunitats autònomes en llengua pròpia. I si no, podem mirar la resta de comunitats autònomes com ho tenen. I nosaltres no estem fent res diferent, al contrari, i estan mantenint uns nivells, jo crec que prudents i que garanteixen els coneixements de la llengua perquè tinguin un certificat C1.
En paral·lel, Unió Obrera Balear critica que el govern s'entesta a extingir el català. El sindicat educatiu denuncia també que aquesta modificació no haurà de passar per la Mesa Sectorial d'Educació, ja que la iniciativa no prové de la Conselleria d'Educació i Universitats. L'Estei, per la seva banda, considera que aquesta decisió implica una cessió del Partit Popular a les exigències de vots.
I l'Associació de Famílies d'Alumnes del Col·legi Aina Moll de Palma denuncien que les aules del centre han registrat temperatures per davall dels 10 graus.
Han de dir que, segons l'AFA, el fred afecta el rendiment, la salut i el benestar de l'alumnat i també del professorat i interromp, diuen, la dinàmica educativa. Alerten que la situació no és puntual i reclamen una actuació urgent de les administracions, revisar la calefacció, establir protocol de ventilació compatibles amb el confort tècnic i millorar també l'aïllament de l'edifici. Les famílies insisteixen que el fred no es pot normalitzar en un centre educatiu. És Andreu Grimal, president de l'Associació de Famílies d'Alumnes.
Aquests dies van en bona hora, que alguns ens han trobat en guants, el mestre ens ha de dir per favor llavors els guants per escriure, van en bufandes, en tota la incomoditat que suposa, però només això, no sé, aquesta manca de confort tèrmic pugui afectar també a la seva salut i en el seu desenvolupament educatiu. Però també reclamar mesures puntuals que puguin garantir una temperatura adequada a les aules.
7:55 minuts, anem amb la cultura.
Si dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit, tu és com jo.
I ja coneixíem algun dels noms dels artistes que actuaran per les festes de Sant Sebastià Palma, però aquest dijous s'ha presentat el programa complet. Entre els noms que completen el cartell de la Revetlla dia de nou hi ha Pal de Gall, que ara sonen de fons.
I els menorquins tocaran a la plaça de Joan Carles I, a la plaça de les Tortugues, i comparteixen cartell amb Buos, Guaranà, Montjoan, Tiquat i Negre. Com és habitual, a cada plaça actuaran grups d'estils similars. Lourdes Roca, regidora de Participació Ciutadana.
Pensat per a totes les edats i per a tots els gustos, amb una clara aposta pel talent local, però també amb una presència destacada d'artistes de producció nacional i internacional. Tot plegat amb un objectiu molt clar, que tothom se senti que aquestes festes també són seves.
El racó de l'Electro Llatí és la plaça d'Espanya, on actuaran José de Rico, Henry Méndez, Dani Romero i Àlex Martini. A la plaça Major estan programats els concerts de Pitxorines i Toc de Crida, i a Cort hi haurà rock. Actuaran Uerbat, Burning, Tennessee i Heroes Tribute Band, tot enmig de les tradicionals foguerons i torrades als barris de ciutat.
A la Revetlla de Sant Sebastià, dia 19 de gener, Palma, s'omplirà una àmplia oferta de concert per al programa de festes de les festes del patró de la capital balear. Comença ja aquesta setmana.
El SUS és aquest dissabte amb el pregonat, representat per alumnes del Col·legi Pius 12 i la Despertada del Drac de Nacoca. També aquest dissabte se celebrarà el Dia de la Pesta, un acte impulsat per l'Obreria de Sant Sebastià i que compta amb el suport de l'Ajuntament de Palma. Diumenge serà el Sant Sebastià Petit al Parc de la Riera. La regidora Lourdes Roca destaca que de 10 i mitja a 2 hi haurà moltes activitats per als més petits.
Amb espectacles musicals, teatre, circ, jocs gegants, tallers, minidisco, rocòdrom, trenet infantil, cercaveles, caricatures, activitats mediambientals amb Emaia, educació viària amb policia local i en CMT. A més, hi haurà també una àrea d'iniciació al circ amb 6 jocs interactius perquè els infants puguin experimentar disciplines com l'aro aeri, bola d'equilibri, malabars, xanques i hula hoop.
El programa de les festes de Sant Sebastià també inclou activitats divendres, dia 16, en concerts a la plaça d'Espanya de Tebal, Guille and the Waves, Damaso i Crystal Fighters.
I de Palma ens traslladam a Muro, on el poble es prepara per viure Sant Antoni amb el mateix dispositiu policial que els darrers anys, ja que no hi ha cap acte previst dins un recinte tancat.
Segons l'Ajuntament, una desena de policia local, també 25 efectius de protecció civil, vetllaran pel correcte desenvolupament tant de la revetlla com del dia de les beneïdes. Miquel Porqué, Balla.
L'aglomeració de gent la tenim en el transcurs de tot un carrer, des de dalt fins a baix, per tant, l'extensió és important i la gent se va col·locant damunt les ceres.
Les beneïdes, tampoc no són l'únic element santantonià que estarà de celebració. La colla de dimonis tradicionals, els que surten a la revetlla i els de les beneïdes, fan ja 40 anys i la colla ha gravat un documental contant la seva història que veurà la llum dilluns, dia 12.
I acabam amb música. S'hi han tirat de cap i amb els ulls tancats per treure el seu tercer treball. Ells, els que sentim ara de fons, són els Reggaeton Pare, que avui just, dia 9, a les 9 del matí, publiquen el darrer EP que titulen Punt Final i Punt d'Inici, títol que comparteixen amb aquesta cançó que ara vos avançam en exclusiva.
Punt d'inici, jo ho he intentat.
Estudien diferents opcions ara per presentar el disc. L'únic que tenen confirmat de moment és un concert d'aquí uns mesos, dia 7 de març, a la Central de Sineu.